matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Que va rompiéndose en el mar. Es un segundo que no se puede reemplazar. Y nada es mío excepto la más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar.
Al matí. Amb Raquel García. Els culturetes.
Dijous, La Bea ja somriu perquè li queda un despertador i al cap de setmana. I nosaltres, quan arriben els dijous, que ens agrada posar-nos al dia de totes les novetats, de totes les propostes artístiques. Si fa uns minuts descobríem aquest jove talent que ens parlava de l'art, del grafit, no? Aquesta tendència a l'alça, i comentàvem doncs, a diferents propostes. Ara és el moment d'obrir les portes als nostres culturetes, així que estigueu molt atents perquè ja tenen totes les tablets, ordinadors, smartphones, que van traient fum amb totes les agendes, amb totes les activitats, i que ara, mica a mica, doncs, aniran desgranant. I per això donem la benvinguda primer a Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques.
Bon
dia i benvingut.
Bon dia a tots.
Amb moltes ganes de descobrir, a veure quina serà l'obra que avui ens portarà i quina serà la seva visió i la seva valoració. També ens acompanya en Sergi Bracons, que és el malalt de sèries, que ja, doncs, sort que cada setmana van sortint sèries noves, perquè em sorprèn que sempre ens porti
passa el mateix.
Propostes.
Penso,
és com,
avui
mare meva. Sí, penso,
encara
n'hi ha més, encara n'hi ha més.
Jo els dilluns, quan m'ho miro, també dic, no sé què faré aquesta setmana, deixem que acabem traient alguna
cosa. És que tenen molt d'enginy i creativitat. I també, doncs, en Xavier Miralles, el nostre cinèfil de referència, que aquests dies va amunt i avall perquè ens ha d'explicar que està preparant un nou projecte.
Sí, estic rodant, i a més té molt a veure amb Sabadell, de fet.
Ah, explica'ns, què
doncs,
estàs fent?
Estic rodant una cosa relacionada amb el Festival de Terror de Sabadell, que serà... Bueno, no sé si ho puc dir, suposo que sí.
Sí, home, a mi la Karen m'ho va dir l'altre dia a la redacció. Ara no sé si ho volia dir o no en antena, però ja li diré, mira, hem fet la falqueta, o sigui que no crec que s'enfadi.
Sí, no, hem estat rodant el que serà l'espot pel festival d'aquest any, però que alhora també serà un curtmetratge, és a dir, serà un curt fet pel festival, i d'allà s'extraurà també l'espot que es posa doncs, abans de cada pel·lícula, de les presentacions i de més.
Això és aprofitar recursos,
Home, i tant, sí. I tant recursos i vitalitat, perquè estic rebentat del rodatge, encara ho arrossego, Clar. Però ha estat superguai, la veritat és
no,
que sí.
I a més això es transmet a les imatges, perquè el Xavi també és molt actiu a les xarxes socials, l'heu de seguir a Twitter, a Facebook, a Instagram, i sempre va penjant les imatges, i tenim moltes ganes, molta curiositat de veure com acabarà aquest projecte. Qui comença avui? Va, Sergi, t'estrenes tu?
Vinga.
Espera't, que primer la Bea ha de posar la teva sintonia. Va, Bea. Vinga, que avui, a més, en Xavi podrà parlar d'una de les
Exacte.
Propostes que portes, perquè l'ha vista.
Ah, escolta'm, i a part d'això, espera que l'interrompeixo i tot, però...
Digue'm.
Molt fort han fitxat a Meryl Streep per la segona temporada de Big Little Lies. O sigui, això és la gran notícia de les sèries d'aquesta setmana.
No
doncs mira, molt fort, Meryl Streep a la segona temporada.
Home, l'altre dia vaig anar a veure jo la dels arxivos del Pentàgono.
Sí.
I la veritat és que m'agrada molt la Meryl Streep.
Home, és que la Meryl és bueno...
Una gran actriu.
Dempeus, i ens haurien de posar a volar i tot.
Sí, sí.
Doncs sí, és que ho vaig... Bueno, ha sortit la notícia i dic... Li diré al Sergi a la ràdio perquè és bomba. Més jo ganes de veure-la.
Una sèrie que sí que no he vist mai i l'hauré de veure algun dia perquè m'han parlat molt bé i pues, l'hauré de veure i l'hauré de comentar també.
Aviam, aviam.
Vinga, i avui quina ens portes?
Doncs començarem amb dos que són bastant noves, que les han tret aquest any. Una les van treure just al desembre i l'altra l'han tret aquest gener, que són de Netflix les dues, i després parlarem de la que estàvem comentant ara amb el Xavi, que és American Horror Story.
Som molt fan, ella també.
Jo no he vist totes les temporades, però bueno, Xavi, tu has vist totes les temporades, Xavi?
Totes, excepte la que estan fent ara o s'ha acabat ja, que és l'última.
Jo aquesta sí que l'he vista.
Aquesta és l'única que no he vist, la resta les he vist totes.
Jo només he vist les dues primeres temporades.
Jo la primera, segona i l'última.
Doncs podrem fer una mica de debat.
Us queden les més bones, que us sapigueu.
Vale, doncs començarem parlant amb una sèrie que té un nom que ja et deixa una mica tocat. Ja es diu The End of the Fucking World.
Boníssima.
Sobretot l'actor, que ho fa molt bé, i avui he portat el tràiler perquè el mirem, bueno, perquè l'escoltem, i començarem doncs, amb això, amb el tràiler de la sèrie, que crec que està en latino, o no sé si està en anglès. Vale.
Soy James. Tengo 17 años y estoy bastante segura de que soy un psicópata. Cuando tenía 9 años, mi padre compró una freidora. Un día metí la mano en ella. Quería obligarme a sentir algo. El colegio no era digno de mí, pero era un buen lugar para observar y elegir. Porque tenía un plan. Iba a matar a algo más grande. Hola.
Te vi con el skate.
¿Eh?
Se te da fatal. Working all day with my mind on fire. I can't stop thinking of you. Creo que hasta podría enamorarme de él.
Pensé que podría ser interesante matarla a ella, así que fingí enamorarme.
Bueno, qué agradable.
¿El qué?
Pensé que seguramente era gay.
Tu padre es un capullo. Dejemos este asco de ciudad. ¿Me voy contigo o sin ti? ¿Te apuntas?
No sabía dónde íbamos ni cuándo iba a matarla. Pero le di un puñetazo en toda la cara a mi padre, le robé el coche y eso me pareció un buen comienzo.
Porque podemos hacer literalmente lo que queramos.
¿Te apetece hacer algo?
Yo tomaré un helado de plátano y otra puta cuchara.
Vale, muy bien, se acabó.
Vinga, doncs, aquesta sèrie ja heu vist que només amb el tràiler ja et deixa una mica que parlen d'aquesta manera i si matar gent, etcètera, etcètera.
El tràiler en castellà, que l'ha buscat la Bea, que sempre fa una feinada, Un aplaudiment per la Bea!
El Peu li fa la ola i tot.
S'ho mereix.
Doncs, bueno, de moment és una minissèrie, que jo trobo molt bé que facin minissèries i les deixin aquí i no comencin a fer temporades, etcètera, etcètera. Però és una minissèrie de Netflix que s'ha estrenat ara i, a més, es va estrenar al Channel 4, o sigui, que és anglesa, i la veritat és que les sèries angleses d'aquest estil acostumen a ser molt i molt bones. I el director és el Jonathan Entwistle i la Lucy Tegniak. Llavors, doncs, aquesta sèrie s'adapta a una novel·la gràfica que ja es deia The End of the Fucking World. Llavors Netflix li ha posat com uns asteriscos al fucking per donar-li un pèl de dramatisme, com si diguéssim. Llavors és d'una novel·la del Charles Forsman. En aquesta novel·la, bueno, en aquesta sèrie, doncs, seguim a dos adolescents de 17 anys, que són, com si diguéssim, podríem dir, són hipsters, i avui en dia les sèries ja no van tant d'aquells, els guaperes, etcètera, etcètera, sinó busquen més la gent que és friki, la gent que té problemes, etcètera, etcètera, i això, doncs, dona molt més joc a les sèries, i en aquesta són aquests dos xavals de 17 anys, desconeguts l'un de l'altre, que estan farts de la seva vida actual i que decideixen, doncs, fugar-se junts per recórrer Anglaterra. James, que és el protagonista, que ho fa l'Alex Lauter, que la veritat és que ja sortia alguns capítols de Black Mirror i eren, bueno, jo trobo que ho fa molt i molt bé, a més en aquest paper de psicòpata, de raro, doncs llavors ell és un noi una mica peculiar. El seu sentit de l'humor brilla per la seva essència, és molt reservat, molt serio, i el més important de tot és que és un psicòpata. I així ho diu ell mateix, ell s'anomena com que és un psicòpata. Ja hem vist en el tràiler que diu que quan era petit va posar la mà en una fregidora per sentir el dolor, que tenia ganes de matar animals, va matar animals amb 10 anys, i aquestes ganes de matar més gent, doncs, li va arribar a sentir que tenia ganes de sentir el que se sentia quan mataves una persona, algú que té un nom, que té una vida, i aquest personatge serà la seva companya, que es diu Alyssa, amb la que van a fer el viatge que s'escapen per allà, i a partir d'aquí ja no us explico res més, perquè la veritat és que en el tràiler ja també es veuen molt imatges molt bones, i jo us deixaré que amb això que us he explicat jo crec que ja en teniu prou com per començar a mirar la sèrie
i tant, pinta bé,
i flipar una mica.
La temporada primera és sencera ja?
Ja, Netflix les treu totes de cop ja.
Són 8 episodis. Perfecte. Jo l'he vista, no l'he acabada, vaig començar fa un parell de setmanes. Són molt frics els personatges, però amb una història molt convulsa, amb una relació molt potent, amb molt de carisma, també tots dos, molt peculiars, i a mi em recorda la seva història a Bonnie and Clyde, i fins aquí, ah, puc llegir.
Ja ha fet el hype. Ja ha fet el hype.
No, 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 o sigui... Bueno, és veritat, he fet una mica el hype. <És veritat. laughs> Però l'heu de veure, perquè jo crec que us sorprendrà. Vinga, la següent proposta.
Ens anem a Dark, una altra sèrie de Netflix. A més, és una sèrie que és alemana, que pocs cops... Bueno, jo mai he parlat d'una sèrie alemana i crec que tampoc, que jo recordi, havia vist res de cap alemany. Llavors, aquest, el director, és Barando Oder, que és el creador. La veritat és que aquest senyor té bastant èxit i ha fet coses bastant xules. Llavors, també és una sèrie de Netflix. S'ha estrenat aquest desembre del 2017. De moment només tenim la primera temporada, tot i que segur que hi haurà una segona, perquè ha tingut molt bones crítiques. I és un thriller sobrenatural que s'assembla molt a Stranger Things. Sabent que Stranger Things era un homenatge a aquell cine dels 80, i aquest segueix una mica l'estil de Stranger Things, però ja no és un homenatge al cine dels 80, sinó que va cap a una altra banda, i tot i que hi ha certes similituds, no acaba de ser el mateix.
Jo et diria que és més obscura, eh?
És més obscura,
sí,
exacte.
Sí, l'altra és més naïf i aquesta és més potent, és més t'incomoda. T'incomoda, hi ha moments...
Bastant durs, sí. Exacte. Llavors doncs, passa a una ciutat que es diu Wilden, d'Alemanya, on comença amb una desaparició d'un nen sota estranyes circumstàncies, i llavors comença a preocupar tota la gent del poble, i poc després hi ha una segona desaparició, desaparició amb les mateixes estranyes circumstàncies. Llavors, això és el mateix que va passar 33 anys enrere. I això deixa al descobert doncs, les dobles vides i relacions que hi ha entre quatre famílies que des de fa 33 anys a ara han anat creixent i s'han anat evolucionant. Llavors doncs, comencen a sortir coses d'aquestes quatre famílies. Ja no diré res més, perquè veurem el tràiler també, que aquest no sé si el tenim en castellà, que jo l'havia passat en
home,
latino.
Home, poses en dubte la Bea.
Jo crec que està en latino,
ayer,
però bueno.
El hoy y el mañana no son consecutivos. Están conectados en un círculo sin principio ni final.
Hace algunas semanas, en la pequeña ciudad de Winden, un muchacho de 15 años desapareció en circunstancias misteriosas. Los habitantes ahora están alarmados ante la desaparición de un segundo niño.
Ni un rastro, nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire.
Todo sucede igual que hace 33 años. Todo se repite.
¡Corran! ¡Corran!
I, Sergi, per què hauríem de veure aquesta sèrie? Que jo no diré res, perquè després faig spoiler, millor em quedaré calladeta.
Pues, dos de les coses que m'han sorprès més d'aquesta sèrie, per començar, una és la música, que l'ambientació és perfecta, i amb la música, pues, ja, amb el trailer ja veiem una mica aquestes músiques obscures que donen pues, un toc a la sèrie, com estem sentint ara també, i sobretot pels personatges, de com els caracteritzen, sempre surten en coses molt obscures, molt foscos, en planos molt foscos, i tu no acabes de veure ben bé el personatge, però només pels colors i això, ja val la pena mirar-la, perquè la veritat és que està molt i molt bé, i a sobre doncs, estem parlant d'una cosa que és una mica així obscura, i l'únic personatge que jo coneixia d'aquesta sèrie és el Lewis Hoffman, que ja va fer una pel·li que era molt bona, que es deia Bajo la Arena, que va estar nominada també, no sé si a Oscars o Globus d'Or, o... La veritat és que era molt xula, sobre les mines que hi havia després de la Segona Guerra Mundial. I poca cosa més diré d'aquesta sèrie, que jo crec que s'ha de veure també, perquè a tota aquesta gent que li agraden els temes obscurs i de sobrenaturals, però sobretot diferents a Stranger Things, no tant, com si diguéssim, comercials o dels anys 80, sinó ja molt més actual i molt més obscura.
O sigui, Xavi, t'agradarà més aquesta.
Sí. És possible.
Ja sé no, que ell és no una sé. Mica crítica amb Stranger Things. Jo crec
una mica,
que aquesta...
no. Molt.
Això ho dic.
I a més ell és bastant fan del terror. També aquí hi ha escenes bastant tenses. La veritat és que jo crec que...
La tinc pendent, eh? Fa molt bona pinta.
A més, alemana, diferent...
L'has acabada ja? O sigui,
no, he vist 4 o 5 capítols.
M'han dit coses del final una mica nyé. Llavors... Sí? A la Raquel diu que sí.
A mi al final és el que em va decebre una mica, però...
Em fa tant pinces. Bueno.
Però, o sigui, és una bona sèrie, per veure...
La disfrutes sí. Capítol a capítol.
La disfrutes la vore. O la pateixes, eh?
També millor, si es pateix millor.
I ara sí que ja ens anem a la tercera i última sèrie que porto avui, que és la que el Xavi té tantes ganes de comentar i amb què ens diu, i és la d'American Horror Story, que només he portat aquí una mica la banda sonora. perquè cada temporada té una intro diferent, però és molt, molt similar.
Brutal.
Boníssima.
El Pep ja se l'apunta. Ja veiem que amb aquests sorolls hi ha algo terrorífic.
Inquietant, eh?
Exacte.
Jo amb la primera temporada recordo que només amb la intro em feia por.
Jo em vaig cagar.
Després, òbviament, la sèrie té un element més pop, més freak, no? Més estrany, però uau.
Sí, uau, la veritat és que és una sèrie molt, molt estranya i molt...
Perdoneu, és una que va com de vampirs i de més?
O no? És que cada temporada és diferent.
Cada temporada és diferent. Va, va. Llavors, per exemple, la primera temporada és una família que es trasllada a Los Angeles en una casa i doncs, en aquesta casa comencen a passar coses rares. Veuen morts, uns no veuen morts, els altres sí que els veuen, coses rares. Llavors té una segona temporada que estan com en un asilum, en un manicomi, uh-huh. I a l'última que jo he vist és semblant a, no sé si heu vist a La Purga, la pel·lícula, que en van treure dos o tres,
doncs sí, sí.
És algo similar que passa quan guanya Trump les eleccions, doncs un grup de gent comença doncs, a intentar canviar les coses d'alguna manera i és algo similar a aquestes pel·lis però amb les seves diferències. Llavors és una sèrie que ha dirigit el Ryan Murphy, que ja ha fet bastantes coses, i aquí el Xavi ens està aplaudint quasi.
Ryan Murphy és un senyor molt important perquè ha posat a la tele de tot el món a temes, condicions sexuals, a temes racials que no els posa cap altre a les sèries, i ell és molt valent. Després, la seva manera de fer les sèries és molt particular i et pot agradar més o et pot agradar menys. Realment és un home molt particular, però és important.
Doncs és de la Fox i només hi ha dos personatges, o sigui, com hem explicat ara, cada temporada parla una mica d'un tema diferent i és una mica... van sortint nous personatges, però hi ha una similitud, és que a totes les temporades surten dos personatges que són el Evan Peters i la Sarah Paulson, que ho fan molt bé i estan doncs, presents a totes les temporades i fins i tot algunes temporades apareix la Lady Gaga i tot. O sigui, que tenim bastants personatges, exceptuant aquests dos que van sortint a totes. Llavors, doncs, ja hem explicat una mica més de les temporades que, per exemple, jo he vist, les altres no les he vist, llavors tampoc puc parlar molta cosa, ja amb el Xavi que ens diu. Llavors, doncs, fan moltes referències cinematogràfiques a pel·lis de terror, que jo tampoc n'he vist moltes, llavors hi ha algunes coses que no puc arribar a assimilar, però suposo que el Xavi ens ho dirà, que sí que fa bastantes referències a pel·lis de terror.
Sí, o sigui, clar, és una sèrie molt antològica, cada una de les temporades repassa un aspecte del terror americà, sobretot del que s'ha vist a la història del terror, i llavors, clar, sí que hi ha referències, però no són vitals, per entendre, vull dir, les trames s'entenen per si soles, depèn quan, perquè a vegades són tan rocambolesques que és una mica així, però sí, clar, és el que deies, la primera és una història de casa encantada, la segona és d'un manicomi, la tercera era d'un aquelarre de bruixes, és sobre la bruixeria, la quarta és sobre els circs amb els frics, quan hi havia els frics als circs, no? Les persones amb deformitats i com se'ls utilitzava, la cinquena és a un hotel, que fa més referència potser al Resplendor, i la sisena fa més referència als mockumentaries, als que són gravats amb càmera en mà. Però clar, això són els punts de partida de cada una d'elles. Després, dintre de cada temporada, hi barregen 50 temàtiques i subgèneres del terror i s'ha tot barrejat. Al final, American Horror Story jo crec que t'agrada si t'agrada la perversitat, si la gaudeixes i si com més rocambolesc és, més divertit és i sobretot l'humor negre que té, que jo crec que és superdivertit.
Pues bueno, dit això, jo no crec que tingui gaire cosa més a dir. És una molt, molt bona sèrie, jo seguiré mirant-la, perquè tampoc és que sigui molt fan del terror, però la veritat és que la sèrie m'ha agradat bastant, i a més tots aquests temes que parlen. Ja havent parlat una mica, explicat les temporades següents que he de mirar del que van, ja m'ha entrat ganes de veure-les, o sigui que jo també us la recomano 100%, i sobretot a aquella gent que els agrada tant el terror com el Xavi.
Jo sobretot recomano la quarta, que és la que menys m'agrada a la gent, jo és que sóc així. Stranger Things i tot el que tu vulguis.
La quarta és sobre...
La quarta és Freak Show, és la que
la
parla... la dels frics, la del circ.
Ah, vale.
I em va semblar fantàstica. De fet, l'única que tenia com reflexions més profundes sobre l'existència, sobre les deformitats, sobre ser diferent, no? Crec que és la més bona de totes. Ara, clar, qui busca doncs, trames més lioses, doncs les altres són més divertides. Totes tenen el seu, jo crec.
Doncs les mirarem totes.
Ja, jo crec que sí, a més es passa molt ràpid, estan muntades d'una manera que és que no, jo crec que no et pots avorrir i... jo crec que sempre quan hi ha morbo, doncs l'espectador l'atrapes.
Clar, sí, funcionen, que... i a més són molt dinàmiques, amb molt de ritme i amb uns personatges que et captiven des del primer moment. Vinga, Pep, que ara és el teu torn. A veure, quin espectacle, quina obra de teatral ens explicaràs avui i quina és la teva opinió?
Aquesta setmana he anat a veure Moby Dick al Teatre Goya. Que èpic, oi? Què us sembla?
Home, tal com has dit, sí, ja ha estat mega èpic.
Sí, sí, eh?
Ha sigut èpic, oi?
Vamos.
Això és vendre
hype.
Doncs mira, he triat aquesta música i no és de l'obra, però és d'una pel·lícula que es diu en el cor del mar, que també va sobre Moby Dick, però és perquè he estat buscant música sobre Moby Dick o algun tràiler i no l'he trobat. No sé si és que no l'han fet. És igual, però he pensat, mira, va, fota-li una música aquí.
El cinema sempre ajuda.
Jo m'imagino que tothom n'ha sentit a parlar, però per si de cas us ho explico una miqueta, o ho explico als oients. Moby Dick és el títol d'una novel·la que va escriure l'escriptor d'Estats Units, Herman Melville, i que va ser publicada el 1851. La novel·la gira al voltant de la travessia d'un vaixell balaner comandat pel capità Ahab, que està absolutament obsessionat en caçar una balena blanca que ell anomena Moby Dick. Aquesta novel·la d'entrada no va tenir molt èxit, ja que a banda de la persecució de la balena i de l'evolució dels personatges és bàsicament un document que explica de manera molt detallada i extensa com es feia la caça de la balena en aquella època. Així que o estaves molt interessat en el tema de la caça de balena o el llibre... podia resultar una mica pal. A més, és molt llarg. Tot i així, passat els anys, en el text se li ha anat donant importància i una bona mostra ha sigut que se n'ha fet una multitud d'adaptacions al teatre i al cinema. Al cap i a la fi, qui no ha sentit a parlar mai de Moby Dick? I suposo que la fascinació per la balena i l'obsessió del capità Hub és el que ha atrapat els impulsors de l'obra que vaig anar a veure dimarts. Sembla ser que ja fa 13 anys que en Josep Maria Pou tenia el cap de portar sent aquesta obra de la literatura universal i s'ha envoltat d'una banda d'un director de prestigi com és Andrés Lima, que també és actor, i que a banda de dirigir teatre ha dirigit pel·lícules com Lunes al Sol o Dies de Futbol, que segurament molta gent recordarà.
Oh, tant.
I l'encarregat de la feina molt difícil, i això sí que té molt de mèrit, de resumir i adaptar l'obra d'Herman Melville a tot just 80 minuts de representació ha estat Juan Cabestany, que és autor d'Urtain, per la qual va guanyar un Max no fa gaire, i també és el guionista d'una sèrie de la que ens parlava no fa gaire en Jordi Ramoneda, que es diu Vergüenza, i que l'estan fent ara mateix a Movistar Plus. Per tant, Josep Maria Pou i dos personatges importants de l'escena cinematogràfica i teatral espanyola, diguéssim. Dit tot això, què n'ha sortit de tot plegat? I diries, home, i surten en Pou, no? Deu ser collonut. Doncs a mi no em va agradar.
Oh.
A veure, sortiran coses positives, ja ho veuré, però vaig sortir del teatre ben decebut. La posada en escena està molt bé. Ens trobem la representació del que s'interpreta, que és la proa d'un vaixell amb unes projeccions al fons que donen una mica de la idea del moviment del mar, elements sonors, música incidental, tot molt ben pensat. És tot molt fosc, molt poc il·luminat, cosa que lliga una mica amb l'ànima del capità Ahab, que està absolutament obsessionat en trobar aquesta balena blanca. Tan obsessionat que està disposat a qualsevol cosa, a pagar qualsevol preu, fins i tot a perdre la vida i, evidentment, d'arriscar la vida dels mariners que porten en el vaixell. Així que, tot i que a escena hi ha dos actors més que interpreten quatre personatges de la novel·la, el pes de l'obra el porta en Josep Maria Pou, que als seus 72 anys ho deixa tot dalt de l'escenari. I això sí que no se li pot retreure. Pac tècnicament perfecte, implicació màxima, esforç físic fins a l'extrem, però no arriba. O almenys a mi no em va arribar. La seva bogeria no em va emocionar ni em va colpir. Jo sempre miro d'empatitzar amb els personatges, mirar de posar-me en el seu lloc, però o jo no tenia el dia o era ell el que no tenia el dia, qui sap. I que consti que això sempre és subjectiu. Potser hi va haver algú que va sortir entusiasmat, però no va ser gens el meu cas. Dimarts, per exemple, amb la platea plena, no va ser una ovació tancada, tot i que em consta que el primer dia que la van fer sí que va haver molta gent que es va aixecar i va aplaudir, però tinc la sensació que la gent va aplaudir més l'esforç fet per la feina feta, perquè l'esforç físic d'ell queda molt clar, es veu molt clar que el paio ho dona tot, però crec que va ser més aquest el premi a això que no pas el fet d'haver passat una, diguéssim, una bona estona. Però escolteu, el temps ens ho dirà. Si triomfa molt, a més com que és en castellà, que això no ho he dit, suposo que tenen la intenció de fer-la voltar molt. A més es veu molt clar que hi han posat molta pasta, per tant, aquí darrere hi ha el grup Focus i segur que tenen la intenció de moure-ho molt. No sé si algú es pot estar preguntant, i la balena?
Sí, perquè, clar, jo des del principi he pensat, uau.
I surt la balena? Se la veu? Doncs sí, hi surt. I sí que és veritat que s'ha de fer servir una mica la imaginació, però us puc confirmar que hi ha balena. A més, al final hi ha un punt de genialitat per com mostren el desenllaç del bitxo i del capità Ahab, que evidentment no us explicaré per tots aquells que teniu ganes d'anar-hi, però en aquest punt sí que vaig pensar que ben trobat aquest final, no el final, sinó que ben trobat, que ben explicat, que ben fet, no? Resumint, en Pou és en Pou, però malgrat l'esforç, a mi la història no m'ha interessat. Suposo que també hi té a veure el fet que la història és molt coneguda, no ho sé. També us he de dir que l'estrena oficial és el 29 de gener i potser la cosa agafa un altre caire, potser no saps, no?
Clar, ho trobo difícil, eh? No?
Sí, el que passa que no sé com es podria arreglar, però potser sí, no, això no se sap mai, no ens podem tancar.
Però o potser tu també et portaves masses expectatives.
Ja ho he dit, jo potser no tenia el dia, també pot ser. Pels que la vulgueu, perquè vulgueu anar a veure La balena i en Pou, heu d'anar al Teatre Goya fins al 18 de març, la fan de dimarts a divendres a 2 de 9 de la nit i els dissabtes i els diumenges a les 6 i a 6:45 de la tarda. I voldria dir que aquesta setmana hi ha una cosa que pot ser interessant pels que el Teatre del Sol, abans d'acabar, que el diumenge anirà en... Ara, a veure si trobo el nom. Faran Luces de Bohemia, farà, exacte, ja ho he trobat, perdoneu, que se m'havia escapat el lloc. Hi haurà un col·loqui al final de l'obra que el catedràtic Jesucristo Riquelme, que és acadèmic d'honor de l'Acadèmia Internacional de les Ciències i Humanitats, parlarà després de l'obra una mica de l'obra, bàsicament. I penso que pels que hi han anat o pels que encara no hi han anat pot ser interessant aquest punt de vista que ens donarà aquest especialista.
Segurament.
I ja està.
I fins aquí, no? Molt bé. Doncs ara és el torn d'en Xavi. A veure quines són les propostes que ens porta.
A mi no em poses música?
No, i tant.
Toma. Dale. Molt bé. Mira, jo mentre sona la meva fantàstica música, he decidit que faré un ràpidament un thumbs up, thumbs down, cada setmana, de les coses que he vist. Vale? O sigui, com de les coses que he vist d'aquesta setmana passada, i et diré que sí, que no. Vinga, llavors, ara potser em dius, no, doncs no vull que ho facis mai més, això.
No, m'agrada molt la idea, ja estic pensant, bé, hem de buscar efectes, eh, allò.
Doncs mira,
un redoble,
pulgar arriba, dos pel·lis molt guais, sobretot la millor, Tres anuncios en las afueras, s'ha de veure, si us plau, si voleu que us canviï la vida cinematogràficament, aneu a veure-la, és molt, molt, molt bona, possiblement, em costa pensar que hi pugui haver una més bona aquest any que Tres anuncios en las afueras, però amb el que porto aquesta setmana pot ser que arribi alguna que almenys la iguali. I després també Pulgarcito arriba per El instante más oscuro, que també en vaig parlar la setmana passada o l'altra. Molt bé la peli, no super, super bé, però guai. El Joe Wright sempre és una garantia, però sobretot, si us plau, pels que us agradi l'acting, aneu a veure-ho, perquè la interpretació del Gary Oldman és una monstruositat. I mai millor dit, perquè aquest senyor li han fet... O sigui, tot el seu cos és diferent. Tu el veus i és el Churchill, però és que A més, interpreta increïblement amb els quilos de maquillatge que porti al damunt, o sigui, brutalitat. Si no guanya l'Òscar de maquillatge, a prop s'hi quedarà. I ell jo crec que guanyarà l'Òscar seguríssim. O sigui que aquestes dues, i que a més molt possiblement del com us vaig avançar, estan aquí a l'Òscar d'actriu i actor en aquestes dues pel·lis, les heu de veure. I per abajo, abajo, però vull dir, muy abajo. I mira que jo sóc super, super benevolent sempre amb les pel·lis, però de debò feia molt que no veia un desastre tan gran com El Gran Showman. O sigui, si la voleu veure, jo us animo a que la veieu perquè a molta gent li està agradant. Però, de debò, és molt dolenta, una pel·li molt, molt, molt dolenta. Però, exacte, oh, gràcies. És la definició del Showman. Una producció espectacular, 80 milions de dòlars, és l'exemple de com es poden malinvertir. Hi ha una composició musical extraordinària, però tan extremadament retocada, postproduïda, és tan mentidera la part musical. Però el pitjor és la pel·lícula en si. Se'ns presenta com un guilty pleasure d'aquests, no?, per gaudir, un musical així més lleuger i tal, però darrere hi ha una pel·li conservadora, amb valors americans prou perillosos, estafadora, que va de les diferències, que els diferents han de sorgir, que els hem d'estimar i de més, però darrere s'hi amaga un missatge supermasclista, conservador i de l'home americà exemplar, que fa grima. Tot i així, si la voleu veure, la comentem, vale? I res,
em sembla que ja no tenim gaires ganes d'anar a veure-la, no?
La setmana que ve ho faré al revés. Faré primer les caquis i després els bons. Vinga, i així acabarem una mica més amunt. Però bé, del Gran Showman passem a el que seria la gran estrena de la setmana, i jo també m'atreveixo a dir que una de les grans estrenes de l'any, si contem que la pel·lícula és com del 2017, diguéssim, és una pel·lícula italiana que aquest any doncs la sentireu moltíssim perquè serà de la que tindrà més representació als premis. De fet, ja acumula 4 nominacions a l'Oscar, entre les que s'inclouen millor pel·lícula, guió i direcció, i és Call Me By Your Name.
Señor Perlman, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchísimas gracias por acogerme.
Es un placer tenerle aquí.
¿Y de tu confianza?
Uy. ¿Puedo enseñarte esto?
Sería genial, gracias. ¿Y qué se hace por aquí?
Leer libros, escribir música, nadar en el río, salir por la noche.
Parece divertido. Bueno, nos vemos.
Simplemente medio di quello di là no scorso.
Ya veréis, así es como se despedirá cuando llegue el momento. Nos vemos.
Tendremos que soportarle durante 6 largas semanas.
¿Por qué?
Los músculos son firmes, no hay ni un cuerpo recto en estas estrellas.
Vale, però és que estàvem despotricant del Gran Showman encara. No, ja paro. Això ho dirigeix en Luca Guadagnino, i aquest senyor ja porta una trajectòria important dintre del cinema sensible que ell fa. Però en aquest cas, per què això destaca? Aviam, això és un drama romàntic ambientat als anys 80, i sobretot hi ha el tema de l'homosexualitat pel mig. És la història de l'Elio, que és un jove de només 17 anys, que està passant un estiu allò supercàlid, superbonic, l'any 83 a casa del camp dels seus pares al nord d'Itàlia, i s'està passant doncs l'estiu allò vagueando maximamente, mirant el sol, escoltant música, llegint, nadant i gaudint de la natura. I llavors de sobte arriba un nou ajudant, que és americà, del seu pare, que treballa amb ell, que és l'Oliver, que és encantador i és un home molt maco, i té també arrels jueves com a l'Elio. Tots dos ho tenen, que això és un tema també important a la pel·lícula. Què passa? És un home molt atractiu, molt segur de si mateix, i al principi sembla que no fa massa cas al protagonista, però llavors tots dos comencen a tenir una relació doncs particular, a la qual doncs fan moltes excursions, marxen molt a la natura, i òbviament ja ens podem imaginar per quin tema estem anant. Què passa amb Call Me By Your Name? Doncs que és una pel·lícula lluminosa, diferent, que tracta l'amor entre dos homes a unes edats molt diferents, un d'ells amb 17 anys i l'altre molt més gran, que és una cosa doncs que òbviament podia no ser massa ben vista a l'any 80. i una pel·lícula molt important aquest any, bàsicament perquè és la més profunda en quant a temes d'homosexualitat que tenim aquest 2017, i doncs va tenir 3 nominacions als Globus d'Or, va guanyar el Festival de Toronto com a millor pel·lícula, els Premis BAFTA també està nominada, els Oscars també. Aquest any no guanyarà perquè l'any passat va guanyar Moonlight i ja va cobrir el sector homosexual i és així de trist, però els premis funcionen d'aquesta manera. Però s'ha de veure Call Me By Your Name, perquè és una pel·lícula que es gaudirà molt, 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 i que té unes crítiques extremadament bones, o sigui, de les millors de l'any. I val molt la pena veure-la perquè el seu director és un senyor molt particular, que fa un cinema d'una manera que jo crec que no la fa tothom i que entra molt bé a les relacions personals.
Doncs apuntada, aquesta. M'has fet tan bona crítica que
jo crec que hem d'anar
a veure-la.
És la pel·li de la setmana, sens dubte.
Vale. I l'altra?
I d'aquesta cosa tan bonica passem a una altra, que és per palomiteros, que jo també me les miro totes, pel que els agradi les adaptacions de literatura juvenil. Arriba per fi la tercera part i última de El corredor del laberinto.
Se nos acaba el tiempo. Ya has visto lo que está pasando ahí fuera.
¡Os vamos a alcanzar! ¡Vamos! ¡Agárrate!
Yo puedo con Tomás. Tarde o temprano aparecerá.
Justo lo que me temo.
Os escogieron porque sois inmunes a una plaga que está exterminando a la raza humana.
¡Mi hijo!
Creen que merece la pena sacrificaros para encontrar una cura.
Jamás se detendrán. Tendremos que detenerlos nosotros.
La última ciudad, la base de operaciones...
Això és La cura mortal, que és el, diguéssim, el subtítol que porta aquesta tercera part. Les heu vistes, les del Corredor del Laberinto? Sí, una, sí... Estan bé, no? A mi em fan passar l'estona.
Distreuen,
no? Jo crec que estan bé, aviam, òbviament no és ni un Harry Potter ni les grans, no?, de literatura així més juvenil, però jo crec que són prou entretingudes. En aquesta part no desvetllaré gaire per qui no hagi vist les anteriors, però el protagonista, doncs, per fi, no?, s'assabentarà de qui és el que li va fer perdre la memòria. Recordem que la primera part... parteix d'una premissa molt interessant, que és un noi que es desperta de sobte a una mena de lloc tancat però a l'aire lliure, que no sap què és, no recorda res, ha perdut tota la seva memòria, i de sobte es troba, doncs, que l'han de ficar dintre d'un laberint gegant, però gegant, que canvia de forma i que té metall, herba i té tots els materials que et puguis imaginar, i allà dintre hi passen coses estranyes. Llavors ell comença a intentar investigar aquest misteri, no? Doncs en aquesta tercera part ja per fi descobrirem una mica què és tot el que va passar, per què el Thomas està allà dintre, qui és Cruel, que és l'organització que els té allà tancats. I bé, doncs una miqueta jo crec que és el que els fans estaven esperant, perquè va estar a punt de no fer-se aquesta pel·lícula. Va ser un cas semblant al de Divergente, que es van fer crec que 3 i l'última no arribarà a cinemes. És molt fort, però els fans de Divergente es queden sense l'última perquè la tercera no va funcionar com s'esperava. Deien que la passarien a televisió, potser, per poder tenir allà una mica el caramel pels fans, però en el cas del el Corredor del Laberinto la pressió va poder i els productors sí que l'han fet. Llavors, protagonitzada com les altres dues pel Dylan O'Brien, que és un noi, doncs, que està ara mateix sorgint i que veurem què farà després que aquesta saga se li acabi.
Doncs una saga que segurament també despertarà la curiositat de molts espectadors i sobretot també d'un públic molt determinat. I també tens una altra proposta.
Tenim una altra proposta comercial de les que són de qualitat i a més de casa, però casa que s'ha traslladat a Hollywood des de fa un munt d'anys. Ell és el Jaume Collet Serra, que és un de, bueno, potser el director català que més treballa a Hollywood, de fet és que aquí no hi treballa, i el podem recordar per pel·lícules com La huérfana, que va ser superbona, la més recent a Infierno Azul, amb la Blake Lively, també una pel·li superbona que la recomano, i després d'altres pel·lícules més d'acció, que ara no em feu dir-vos els noms perquè no me'n recordo, però que totes estan protagonitzades pel Liam Neeson i que aquests dos s'han fet mega amics, i arriba la, no sé si és la tercera o quarta col·laboració ja amb el Liam Neeson, i aquesta és El passajero.
D-
disculpe.
Gracias. Es la primera vez que cojo en cercanías. ¿Y usted?
Todos los días. En los últimos 10 años.
¿Conocerá a todos los que van en este tren?
A los viajeros habituales, sobre todo.
¿Qué tal un experimento?
¿Un experimento?
Solo es una pregunta hipotética.
¿Cuál?
¿Qué clase de persona es usted? ¿Y si le pidiera que hiciera algo sencillo? ¿Lo haría?
Querría saber de qué se trata.
Alguien de este tren no es un habitual. Usted no sabe qué aspecto tiene. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo.
Què iba a hacer eso?
Mira,
ara és que no les recordo, perquè sincerament totes aquestes pel·lis així thrillers amb el Liam Neeson barrejo tots els títols. Però jo crec, si no és la tercera, és la quarta. Crec que una es deia Sin Identidad, ara que me'n recordo. I l'altra tenia un títol una mica llarg, però no el recordo i em fa ràbia.
Non-stop? No l'has dit.
A Non-stop no? També, i n'hi ha una altra, llavors, no?
No.
Bé, doncs llavors és la tercera col·laboració.
Disculpa, Una noche para sobrevivir, podria ser?
No, aquesta no és del Collet Serra. És de Liam Neeson, però no del Collet Serra. En tot cas, s'han convertit en els reis del thriller, sobretot de amb terrorisme o a llocs molt particulars, com en aquest cas, que és en un tren, i fan unes pel·lícules molt adrenalíniques. ¿Vale? Sempre
molta acció.
I sempre tenen molt bones crítiques. En el cas del Passajero potser no en té tantes, però té ingredients importants per veure-la. L'argument és que durant un trajecte habitual doncs, de cap a casa, al tren, un home de negocis, que és allò, un home de família, que està feliçment casat, comença a parlar amb una passatgera misteriosa. Llavors, ben aviat ell es veu envoltat en una organització criminal superbèstia que amenaça posar en perill la seva vida i també la dels seus éssers estimats. És un argument clàssic, pam, 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 però si tenim una direcció espectacular amb la música del Roque Baños, que també és una garantia, però sobretot el ganxo més gran, que és que aquesta senyora misteriosa és la Vera Farmiga, que és una de les millors actrius que hi ha a Hollywood ara mateix, doncs s'ha de veure. Llavors tenim Vera Farmiga, Liam Neeson, Patrick Wilson, també, actors molt i molt bons. I a més, la Vera Farmiga i el Patrick Wilson es coneixen moltíssim perquè han treballat a la saga de The Conjuring, a Expediente Warren, i per tant són superamics, tenen molta química. I pels amants de les sèries i el nostre Sergi, si no l'has vist, has de veure el millor treball que veuràs mai d'una actriu a una sèrie, i això sóc molt agosarat, però és cert, i és de la Vera Farmiga a Bates Motel. A la sèrie de Psicosis. Te la vaig dir, no? Sí. Si és que sóc molt pesat.
Doncs, no, però no l'he vist,
però encara no l'he vist, o sigui que ja fas bé de recordar-li.
Doncs el que fa la Vera Farmiga allà és una monstruositat, però molt, molt heavy. En tot cas, El Passajero, la nova pel·li pels amants del Jaume, pels amants del thriller i pels amants del Liam, i hem d'anar tots i ens ho passarem segur superbé.
Segurament, perquè té tots els ingredients que ha anat desgranant fil per randa en Xavi, i ara també porta una pel·lícula que és una delícia.
Porto una pel·li d'aquestes petites, però que no són petites. És una pel·lícula que està nominada a millor pel·li de parla no anglesa als Oscars aquest any. És una de les 5 candidates. Va guanyar el premi del jurat a Cannes el 2017. El Globus d'Or també va estar nominada com a pel·li estrangera, als BAFTA i als Premis del Cinema Europeu. A la banda sonora i la seva fotografia, és una pel·lícula russa i és Sin Amor.
No quiero más.
¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo?
No me pasa nada.
¿Relajándote?
¿Te importa?
En absoluto.
Vienen a ver la casa. Arregla tu cuarto.
¿Por qué lo venden?
Nos divorciamos. ¡Pero vete de una puta vez! ¡No quiero verte más aquí! ¡Se acabó!
¡Este piso también es mío!
¡Es tuyo, es tuyo! ¡Tendrás tu mitad! ¡Lárgate de esta casa de una vez! Dios mío.
Ale,
Seriosa Slepsov.
Vale, aviam, jo volia intentar dir el nom del director, però de debò jo tinc un problema.
És molt complicat.
Jo tinc un problema. Aviam, Andrei, fins aquí ve.
Sí.
Ho estic intentant, eh? Zviagistev. Crec que es diu així.
Ho has fet molt bé.
Bueno, sí, però segur que no es diu així.
Porta tot el matí practicant, eh?
En tot cas, això és Sin Amor o Loveless, que també li han dit així. És una pel·li amb un argument hiperinteressant. Una parella, i molt colpidor, de cop. Una parella que està divorciant-se ha d'ajuntar les seves forces en ple divorci per trobar el seu fill que ha desaparegut durant una de les seves baralles. Molt fort. Llavors...
Pèls de punta, eh?
Pèls de punta.
Amb aquesta premissa...
És com a vegades les premisses més concises però directes són les més bones.
Això ha tingut una... Funcionen.
Funcionen molt. És que, aviam, clar, amb això ja la vols veure. Unes crítiques espaterrans i les pel·lícules russes que estan ben fetes sempre val molt la pena veure-les. Si no m'equivoco, en uns... 5 minuts la posen en versió original a l'Autònoma, si algú la vol anar a veure.
Que corri.
Perquè serà, jo crec que serà una pel·li difícil de poder-la veure. I aprofito ara que dic això per dir que jo avui hi aniré, perquè avui és dijous i avui fan la versió original als cinemes Eix Macià i a l'Imperial. A l'Eix Macià trobem The Post, que aquí li han posat Los Archivos del Pentágono, la pel·li de Spielberg, i a l'Imperial 120 pulsaciones por minuto, que és la que vaig parlar també la setmana passada de la sida amb els homosexuals, una pel·li francesa. Qui vulgui veure les pel·lis en versió original, avui en té una a cada un dels cinemes de Sabadell. I Loveless a l'Autònoma d'aquí 5 minuts. Si algú la vol veure, que corri.
Però molt. I acabem amb una altra pel·lícula francesa, no?
Acabem una altra pel·lícula francesa. Jo ja saps que cada setmana doncs dèiem clàssic, però jo porto clàssics molt recents perquè soc molt jove.
Però algun dia seran clàssics.
Algun dia seran clàssics. I com que s'estrena Call Me By Your Name, que és una pel·li important... Per la comunitat homosexual i per tot el cinema en general, doncs he volgut recuperar la que per mi seria la millor pel·lícula drama romàntic amb personatges homosexuals que s'ha fet mai, i m'atreveixo a dir també que és una de les meves 10 pel·lícules preferides sense cap mena de dubte, però en aquest cas és amb dues noies i és La vida d'Adele.
¿No te ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho.
Venga, los detalles.
No los hay.
¿Y eso entonces qué habéis hecho?
Pasar la tarde juntos, ya está.
¿Es que ha estado mal y no nos lo quieres contar?
Parecéis la Inquisición sexual. Siento que estoy fingiendo. Que estoy fingiendo en todo. Soy yo a la que le falta algo.
La infancia es la edad que ya habréis pasado, espero. La edad en la que uno no es lo bastante maduro ni lo bastante fuerte.
¿Te da corte?
Sí, un poco.
Eres divertida.
¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día?
Con el pelo azul.
Vaya. M'encanta, és una de les meves pel·lícules preferides, però tampoc sé dir el nom del director. Tinc un problema. Això ho va dirigir l'Abdelatif Kechiche, o Kechiche, no sé com es pronuncia, però en tot cas aquest senyor és un monstre del cinema. És la història de l'Adele, una noia de 15 anys que, com totes, doncs, pensa que amb qui ha d'estar és amb homes, amb nois, i llavors de sobte un dia un pas de zebra es creua amb una noia que porta un cabell blau hipercridaner i se n'enamora perdudament. I llavors a partir d'aquí l'Adele descobreix tot el que és la vida. L'Adele és un personatge amb parts molt fosques i amb parts molt clares, superrealista, i la pel·lícula és molt atrevida perquè mai jutja el seu personatge i el permet cometre errors, que això és molt valuós al cinema. I la pel·lícula de 3 hores repassa doncs la vida d'Adele, i mai millor dit, i què suposa aquesta relació per ella, per la seva vida i per la seva manera de ser. La pel·lícula va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes, i també al Fipreski, també a Cannes. Va ser molt, molt brutal els premis que va guanyar, però en canvi, i això és molt curiós, com sempre passa als premis nacionals, els premis de França, no sé com hi ha un colín, crec que va guanyar la millor actriu revelació per l'Adele, però va tenir 8 nominacions i no va guanyar res res més. O sigui, qui sap, qui li diguis que la vida d'Adele no va guanyar els premis de França, no s'ho creu. Molt fort, molt fort. I, a part, no va ser ni seleccionada per representar els Oscars per part de França. O sigui,
molt malament. Quina decepció, sí.
Molt greu, sí. En tot cas, això es va titular també Blue is the warmest color, que vol dir el blau és el color més càlid, i, per tant, podem veure que tracta sobre com aquesta altra noia marca la vida de l'Adele i li descobreix tant el que és l'amor, com el que és la vida, com el que és, doncs, per fi sentir-se lliure i poder estimar a qui vol.
És una delícia, i a més a mi m'agrada perquè vas veient com evolucionen, no?, els personatges, com van creixent, fins
sí,
i tot,
sí,
no?
Sí, és un creixement brutal, i gràcies també a les grans interpretacions de les dues actrius, que són impressionants, també gràcies a un mètode de direcció que potser no sempre els hi va agradar, pel que elles han explicat després, un director molt exigent, molt, que repeteix molt i que porta els actors a un extrem realista que potser a vegades no és massa plaent, però bé, clar, després el que va quedar a la pantalla va ser una meravella.
Clar, potser per elles no, però per als espectadors, sens dubte. Moltíssimes gràcies, com sempre, Xavi, Pep, Sergi, per acostar-nos a la cultura. Jo us proposo, tinc una proposta, anar a veure dissabte l'Estruc, l'obra Autorretrato d'un joven capitalista espanyol, de l'Alberto San Juan, el fundador de la companyia Animalario, que, per cert, nosaltres demà a les 12 entrevistarem aquí, al matí, a Ràdio
Sabadell. Apuntat.
Apuntat.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Adéu. Igualment, adéu.